d'Ebre, 87.6 FM.
Avui recta final del magazín especial, com us he anat explicant al llarg del dia, amb aquesta col·laboració de Cerebre i Ràdio Mora d'Ebre Cadena Ser, on avui entrevistem el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Des dels estudis de Cerebre a Tortosa, Sílvia Tejedor, molt bon dia, Sílvia.
Bon dia, efectivament, salutacions molt cordials. Avui emissió conjunta de Ràdio Ebre i Ràdio Mora d'Ebre per a totes les Terres de l'Ebre. Per entrevistar el delegat del govern a les Terres de l'Ebre en funcions, Xavier Pallarès, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ho dic bé, això d'en funcions?
Sí, de moment som en funcions. Bueno,
de moment en funcions.
Això mateix.
Després li preguntarem fins aproximadament quan. Ens acompanya també el company de Ràdio Mora d'Ebre, Andreu Prunera, bon dia.
Molt bon dia.
I la nostra companya de Ràdio Ebre, Sònia Castelló, bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Gràcies també per estar amb nosaltres. Entrevista a quatre veus, senyor Pallarès.
Molt bé.
Bé, sembla que l'alcalde Tortosa, el seu amic Ferran Bel, avui li ha aixafat la primícia del dia i ara fa molt poquetes hores ha explicat als mitjans de comunicació que s'han reemprès les obres de l'edifici de les delegacions al carrer Montcada de Tortosa. Explica'ns què hi ha de tot això.
Bé, el que hi ha és que al seu moment este projecte va sofrir un canvi important, bàsicament pel cost econòmic que tenia aquest edifici. Nosaltres ja al seu moment ja vam dir que faríem una redimensió de l'edifici, l'adaptaríem a la situació actual, fent un edifici que quede molt bé dintre del que és el nucli històric de la ciutat de Tortosa, dinamitza d'una manera espectacular també el que és el nucli històric de la ciutat de Tortosa. Vam fer el pàrquing i ara, efectivament, esta setmana ja reemprèn l'edifici. El càlcul que tenim és que aquest edifici, allò, en força es veurà durant l'any proper, durant l'any 2016, per tant, a finals del 2016 aquest edifici hauria d'estar totalment finalitzat i començaríem el trasllat a partir de l'any 2017. És una obra important, és una obra potent, més de 200 treballadors del territori estaran concentrats en un únic edifici, més el palau on està en aquest cas el delegat del govern, que també hi haurien alguns departaments, però pràcticament estaria tot el carrer Montcada. Per tant, és una obra important, potent, que donarà un bon servei a tota la ciutadania.
Que al final puja a quants diners?
Al final se'n va al voltant dels 15 milions d'euros del comerç.
Que no és poca cosa.
Que no és poca cosa, són molts diners, comptant el pàrquing, que està en ple funcionament, que ens ha anat molt bé, este pàrquing. De fet, qualsevol persona que ens escolti avui de Terres de l'Ebre té un pàrquing per vindre a fer les gestions a la delegació del govern i en pocs minuts, en pocs segons, està a una de les principals vies de la ciutat de Tortosa en quant al tema de comerç. Per tant, este pàrquing pues, ja va ser el començament del futur edifici de les delegacions, que insisteixo a partir de l'any 2017, pues, ja veurem moviment, gent treballant, i per tant són 200 persones que això dinamitza molt el nucli històric de la ciutat de Tortosa.
Mm-hmm. Jo deia que el delegat està en funcions, Sonia, la situació política ens fa inevitable la següent pregunta, no?
Sí, efectivament, i ho comentàvem abans d'entrar als estudis, s'està fent llarga esta negociació per a la investidura del nou president de la Generalitat. Dies enrere vam escoltar dirigents convergents tant a nivell nacional com també a nivell territorial parlant de la possibilitat d'eleccions, noves eleccions al mes de març. Portem uns dies que ja no en parlem d'esta qüestió. No sé, això vol dir que ha canviat alguna cosa? Hi ha possibilitats de convèncer la CUP?
Bé, les possibilitats hi són. Bàsicament, nosaltres hem intentat, i sobretot el president Mas ha intentat molt en els dos debats d'investidura de fer, en certa manera, un govern una mica diferent al que teníem fins ara concebut. I, per tant, la CUP estan negociant, estan parlant, estan mirant, de mirar d'arribar a aquest acord, un acord que insisteixo que és necessari, perquè govern en funcions vol dir que igual funciones, perquè la paraula funciones vol dir igual estàs funcionant, no és que no es funcioni, però evidentment davant dels grans reptes que ens està posant l'estat espanyol necessitem un govern fort i cohesionat. El tema del FLA, que hi sentíem el propi conseller, i tants temes que vulgues o no, esta provisionalitat fa que en moltes negociacions que tens amb el govern central parteixes d'una certa debilitat, i això no és bo per al país, això no és bo ni molt menys per la credibilitat del nostre país i sobretot pel tema del procés. Per tant, jo entenc que molt aviat pot ja haver-hi aquest acord, i que aquest acord jo espero i desitjo que sigui el més aviat possible per, bàsicament per continuar amb el procés, per continuar en les polítiques socials, per continuar amb el desenvolupament, per tirar endavant els pressupostos, que aquí a Terres de l'Ebre tenim també demandes per amb aquest pressupost, i en definitiva pues, per el funcionament normal i corrent d'un país en el qual van hi haver unes eleccions, jo vaig haver una força que va haver 62 diputats, que es va quedar a molts pocs diputats a la majoria absoluta, però que no es va fer, i en una altra força que també té objectiu clar el tema de la independència, que és la CUP en 10 diputats, i per tant pues, les urnes han fet que ens tinguem que trobar i tinguem que pactar, i en tot pacte hi ha coses que t'agraden, hi ha coses que no t'agraden, però hi ha sessions per part de les dues parts. Esperem que aquesta sessió sigui el més aviat possible i que puguem tindre el president Mas investit el més aviat possible.
Este diumenge, de fet, la CUP com consulta les bases. Creuen que podria haver algun avenç este diumenge o encara haurem d'esperar una mica més?
Bé, si escoltem a la gent que han parlat als mitjans de comunicació per part de la CUP, sembla ser que és una reunió més, però tots sabem que no. I sol caldrà veure el diumenge la quantitat de mitjans de comunicació que aniran a l'acte de la CUP, però també vol dir que algo diferent està succeint. I espero que d'esta reunió massiva per part dels membres de la CUP que surti pues, este vot de confiança de cara a la candidatura a Junts pel Sí, en un procés, insisteixo, que és de 18 mesos, en el qual als 10 mesos el propi president de la Generalitat se sotmet a una moció de confiança, diguem-li així, i que, per tant, avancem molt clarament de cara als objectius que ens van marcar el dia de les eleccions d'aquí del Parlament de Catalunya.
Un apunt només per tancar aquesta qüestió política d'actualitat, de senyor Pallarès. Vostè és dels que creu que ja Junts pel Sí ja ha cedit prou i que hi ha línies roges que no es poden traspassar, o creu que en àrees del procés encara es pot cedir més?
Jo em penso, i soc dels plenament convençuts, de que no es pot cedir més del que s'està cedint. Bàsicament perquè Junts pel Sí també té un electorat, Junts pel Sí està format per una sèrie de partits i una sèrie de coalicions, començant per Convergència, passant per Esquerra Republicana, passant pel propi Romeva i els seus pensaments. En definitiva, és una confluència d'idees que ja vam tindre que fer tots esforços i sessions per part de tots els partits, i ara, clar, una altra sessió, l'electorat que vota, en este cas, a la formació que jo en tinc la responsabilitat, també ens demana escolta, no pot cedir més, per tant, jo estic segur, i he dit abans, que en tota negociació, si vols arribar a un acord, sempre has de cedir. Junts pel Sí està cedint, coses que estan sortint als mitjans de comunicació, converses que s'estan tenint a nivell institucional, de taules de negociació a les quals tots han fet sessions, la CUP també està fent sessions, evidentment, sol faltaria això, tots estem cedint per un objectiu clar, que és la governabilitat del nostre país. Em sembla que l'objectiu s'ho emporta tot, la governabilitat d'un país en una situació en la que estem vivint, en uns atacs constants de Madrid, i el Flan és un exemple, i el conseller Mascolell posant exemple, escolta, anirem de peu, ens aginollarem, però pagueu allò que és nostre, dit de pas, no? Pues clar, davant d'aquesta situació, jo em sembla que tots hem de fer sessions, tots n'han fet, i esperem que pel bé del país ens puguem trobar en este punt, que estic segur que el trobarem.
Bé, és un tema molt apetitós, però anem endavant, tenim altres qüestions d'actualitat, Andreu.
Sí, jo li volia comentar sobre la interlocutòria que ha fet pública, no, el jutjat de Gandesa recentment, on arxiva provisionalment el cas de la fuita radioactiva que va tenir lloc a la central nuclear d'Ascó. Considera el jutge que no hi va haver un perill manifest per la seguretat o la vida de les persones. Què li sembla?
Bé, jo, evidentment, respecte total a la justícia, això és el primer de tot. És cert, jo al seu moment, quan va sortir la notícia, o bàsicament quan ha anat avançant el procés, en les diferents reunions que hem tingut amb la nuclear, perquè la relació, en aquest cas, del govern amb les empreses, i en concret una empresa molt potent com és la nuclear d'Ascó, Vandellòs, bàsicament, quan parlàvem també de la fuita de partícules, este tema que els hi preocupava i molt en els temes de seguretat, això sí que és cert, ara estem en la recàrrega d'un dels grups de la central nuclear d'Ascó, i evidentment quan veus totes les mesures de seguretat, totes són poques. Això va ser un episodi dolent, evidentment també per imatge, perquè quan surts aquella persona que ens està escoltant o que mira la tele i veu que hi ha hagut una fuita de partícules, diu, home, això pareix que sigui allò de la nuclear del Simpson, i no és cert, no té res a veure, perquè realment se tenen moltes mesures de seguretat, però, bueno, el jutge al final, en totes les proves que se li han aportat, conclou de que bueno, de que no hi ha cap que no ha passat absolutament res. Bé, que ens serveixi d'escarment per a que farem les coses cada vegada millor.
Altres qüestions d'actualitat relacionades amb les infraestructures viàries.
Molt bé.
Senyor Pallares, portem mesos...
Pot ser la Nacional?
Pot ser. Bueno, anava a preguntar per...
No se l'havia estudiat, aquesta pregunta.
No la sabia. Digui,
jo que li volia preguntar és, fa uns dies els alcaldes dels municipis que estan a la vora, iberencs a la vora de la Nacional, sí, van dir que aparcaven la reivindicació de la construcció de la nova autovia i s'alineaven amb les entitats veïnals en la exigència de la gratuïtat de l'autopista AP7. Tenint en compte que el Ministeri de Foment aposta pel desviament de camions amb bonificacions i que la Generalitat d'entrada també estaria d'acord amb això, no sé què li sembla la nova postura dels alcaldes, no sé si això desacredita en certa manera l'aposta de Foment i de la Generalitat.
Bé, això és una carretera competència estatal. Per tant, este mal no mos ve d'ara. Malauradament, este mal mos ve d'anys atrás. La gent que ens escolta i que es mou per l'estat espanyol veu clarament la quantitat d'autovies que hi ha al territori espanyol. Moltes autovies. Quantitat d'autovies i en poc d'ànsit de tràfic. Tot el contrari s'ha succeint a Terres de l'Ebre. Tenim una Nacional en una afluència de vehicles molt gran, en més del 30% de vehicles pesats, que vol dir camions, per tant no complís cap dels paràmetres que hauria de complir una Nacional. Si s'haguessin fet les inversions al govern central, per governs del Partit Popular, per governs del Partit dels Socialistes, avui ja no estaríem parlant d'això, ja tindríem desdoblada la Nacional. Tindríem la A7, que tots reclamem, perquè a vegades no ens hem de perdre, hem de pensar que l'objectiu és poder tindre aquesta A7 acabada. No sigui cosa que en aquestes divisions i en aquestes històries, al final, no me'n recordarem que l'objectiu final és que el govern de l'Estat faci finalment aquesta A7, a la qual el territori ja fa, des de l'any 2004, si no recordo malament, tenim consensuat un traçat. I això no ha de ser l'excusa. Alguns d'aquests alcaldes que diuen això, jo hi estic també, ho comparteixo, i també estic d'acord, van estar juntament amb el delegat del govern, vam estar a Madrid, vam estar a Fomento, i vam veure les possibilitats que realment... tu què vols? Jo vull la gratuïtat. No, jo també. O sigui, això ho volem tots. Però una cosa és el que tu vols i l'altra el que l'altre està disposat a donar. L'estat espanyol, què està disposat avui a fer? La bonificació als vehicles pesats. Per tant, d'aquella reunió, jo estava en aquella reunió, hi havia l'alcalde de Camarles, l'alcalde del Perelló i l'alcalde de Tortosa, van veure molt clar, van sortir decebuts. En quin sentit? En el sentit de que teníem el 20 de desembre eleccions a l'estat central i no volien, en certa manera, el Partit Popular prendre decisions que això els hi pogués restar alguna mena de vot. Per tant, la conclusió que vam traure és, un, ells, govern central, que són els que manen d'aquesta Nacional, volen fer la bonificació als vehicles pesats sistema Girona, per tant vol dir obligatori? Sí, ho volen fer ja. Quan s'hi desteja? Vam deduir d'aquella reunió que seria més o menys a principis d'any. Tema de les rotondes que també ha sortit. Tots els alcaldes estan en contra de les rotondes, però la del seu poble tots la volen. Jo els repto a que vostès pregunten als alcaldes si renuncien a la rotonda que tenen al seu poble. I llavors sabrem dels alcaldes que no volen les rotondes quines hem d'eliminar, perquè diem no, jo la meva rotonda, jo no vull les rotondes, però la del meu poble sí que la vull, perquè clar, la del meu poble és important perquè els cotxes van a l'Ametlla o van a l'Amposta o van a... Per tant, d'aquestes 5 rotondes que diuen que no són bones, aviam quin és els alcaldes que diuen, escolta, jo la del meu poble no la vull, perquè entenc que no és positiva, perquè entenc que no és bona. Per tant, si no volem les rotondes, no les fem. Que no les faig el govern central, no és el govern de la Generalitat, és el govern central que les fa. Però clar, si diem, no, és que jo no vull les rotondes, però la del meu poble sí que la vull, ja tornem al lío, que en això som especialistes aquí a Terres de l'Ebre. Però la realitat és esta, no volem les rotondes, però la del meu poble sí que la vull. Bé, tema gratuïtat, autopista. Evidentment que hi estem d'acord. Totalment d'acord. Sol faltaria que ara sortiguem i diguem no, escolta, nosaltres no volem la gratuïtat. Escolta, que no ens han vingut l'enteniment. Però les possibilitats que avui tenim a curt plaç per reduir la sinistralitat de la Nacional 340, tocant de peus a terra, després de les reunions que han fet a Madrid, és gratuït, bonificació dels vehicles pesats. Hauria de ser ja, però malauradament serà a partir del gener. Les rotondes, que ningú les vol, però cadascú vol la seva, s'estan construint. I, evidentment, continuem reivindicant davant de l'Estat de que necessitem esta discriminació que ha fet l'Estat en Terres de l'Ebre, que sigui una discriminació positiva. Per tant, necessitem ja que es redacti el projecte de l'A7, un projecte definitiu, executiu, i que aquesta famosa A7, que hauria d'estar construïda fa més de 10 anys atrás, que finalment vagi els pressupostos de l'Estat i que es pugui fer. Llavors acabarem els problemes. Però aquesta A7, responsabilitat del govern del Partit Popular actualment i responsabilitats anteriors del PSOE, s'hagués tingut que fer. I tenim una realitat que és aquesta. Ha cobrat més el senyor Florentino Pérez de les indemnitzacions del Càstor que no pas els pressupostos de l'Estat que li han destinats a Catalunya. Bé, dit això, escoltem, la gent que faci el que vulgui, ens manifestarem, farem el que convingui, ja hem fet manifestacions. Les plataformes han fet una feina molt bona, que és tallar la carretera, perquè és allò, la reivindicació cada dijous, de dir, ei, aquí estem vius, aquí continuem reivindicant. Per tant, cada un ha de fer la seva feina, els polítics han de fer la nostra, i evidentment la ciutadania ha de fer la d'ells.
Què li sembla la convocatòria del macrotall de la Nacional 340 convocada per l'11 de desembre?
Bueno, doncs me sembla bé, com qualsevol manifestació que es pugui fer al nostre territori o altres territoris. Les manifestacions és un dret constitucionalment reconegut, i esperem que tots aquests savis que volen canviar la Constitució que no vos prohibissin hasta manifestamos, perquè al final estos de Madrid són capaços de fer altres coses.
Anem als estudis de ràdio Móra d'Ebre. Adriana, quan vulgues.
Senyor Pallarès, a mi m'agradaria preguntar-li sobre uns temes que afecten en aquest cas al municipi de Móra la Nova. Des de l'Ajuntament s'està treballant en aconseguir reobrir el centre d'atenció primària al CAP durant els caps de setmana, i d'altra banda també es vol treballar per aconseguir construir un nou institut escola 3 d'abril i no que realitzi l'ampliació de l'equipament actual. Veu viable aquestes dues propostes i creu que s'aconseguiran?
Bé, són viables, hem de mirar de quantificar-ho econòmicament. El que passa és que hem de mirar també la racionalitat de tot, no? Jo sé que el tema de sanitat, en el director territorial, en l'Albert Gómez, se n'ha parlat en l'Ajuntament, ho estem mirant, perquè tot va lligat també a un tema de l'hospital, que tenim un projecte també de l'hospital de Móra d'Ebre, de créixer una part de les consultes, no voldria equivocar, però em sembla que a la zona del pàrquing va una ampliació de les consultes, i per tant, lo de Móra la Nova, Móra d'Ebre, va tot molt lligat en el propi hospital. Per tant, és un tema que està damunt la taula. Tots voldríem a la porta de casa tindre un metge, això malauradament és molt complicat, però jo el que dic és, i en tota la contundència, és que a Ribera d'Ebre, Móra la Nova, Móra d'Ebre, tenim una bona cobertura sanitària, molt bona cobertura sanitària, i evidentment tot el que es faig i tot el que es reclamen els ajuntaments, tot és per tindre-ho en compte i mirar si finalment se pot aconseguir. I el tema de l'Institut Escola ja és una gran cosa que Móra la Nova pugui tindre aquest Institut Escola, és lògic, normal, pel ràtio d'alumnes que així ho reclamen, i evidentment hi ha un pressupost d'ampliació, que això podia portar una velocitat més ràpida, perquè és ampliar l'institut o l'escola que actualment té el municipi de Móra la Nova. Ara es plantegen fer-ho a un altre edifici, a una altra zona que no té res a veure amb una ampliació, i s'està mirant els costos econòmics. Evidentment, no és ningú la Generalitat ni el govern per dir, no, escolta, és que això ha de ser una ampliació i no ha de ser un edifici nou. Bé, tot és en el tema del cost, s'està analitzant i esperem i desitgem que es pugui resoldre el que l'Ajuntament reclama i demanda.
Bé, molt ràpidament, respostes curtes. Senyor Pallarès, parlava ara la nostra companya del tema de salut. Com està el pla de mobilitat per a millorar els accessos a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa? O potser s'estan repensant i recuperem el projecte del nou hospital a Tortosa?
No, això és... com a objectiu, perdre l'objectiu de dir, escolta, com a comunitat, com a Terres de l'Ebre, volem un nou hospital... Bé, és un objectiu. Que el que deia el doctor Gómez l'altre dia en una entrevista. Escolta, quan se podrà fer això? D'aquí 10, d'aquí 15, d'aquí 8? Bueno, quan la situació econòmica ho permeti. Llavors potser plantejarem la possibilitat de fer un hospital nou i en condicions. Però avui per avui parlar de fer un nou hospital seria enganyar la ciutadania, i jo no vull enganyar ningú. Per tant, tenim un hospital, el Verge de la Cinta, en uns grans professionals que cada dia estan guanyant guardons i reconeixements a nivell estatal. Per tant, tenim unes instal·lacions de primeríssima gràcies als seus professionals. I, evidentment, este hospital té unes carències. Quines carències té? Una, necessita créixer, necessitem fer creixement en quant al tema d'atenció a la ciutadania. I quin altre problema té? Té un problema de que va a treballar molta gent, van a visitar molta gent, i, per tant, tenim un problema d'aparcament i tenim un problema d'accessibilitat. És cert, aquí s'ha fet per part del Departament de Territori i Mobilitat un projecte, un pla de mobilitat, saber exactament qui va treballar,
ja quines condicions,
està acabat. El que passa és que, al final, este pla de mobilitat porta unes accions que s'han d'emprendre, que les ha de fer, evidentment, el Departament de Salut. Això és el problema de tindre un govern en funcions. La decisió de prendre aquestes obres que s'haurien de fer de manera immediata, que depenen del Departament de Salut, fins que no hi hagi o ratificat el conseller, o que hi hagi nou conseller, o que hi hagi eleccions al mes de març, malauradament no hi podrem donar resposta.
Altres qüestions, Andreu?
Sí, a finals del mes d'octubre vam finalitzar l'extracció, no, dels llots contaminats del pantà de Flix amb les obres, o gran part de les obres del pla de restitució, encara pendents. No sé com es veu aquesta situació des del govern i si creu que s'acabaran executant.
Bé, jo penso que s'acabaran executant. És una de les demandes que tenim davant, en este cas, del govern central. No fa gaire vaig estar precisament al municipi de Flix en una reunió d'estes de coordinació que anem fent, i és una autèntica vergonya que el govern de l'Estat no hagi executat aquestes obres a les quals se va comprometre davant d'un servidor i davant del propi conseller. Per tant, demanem una vegada més al govern del central que faci una vegada per totes aquestes obres.
Bueno, sembla que l'ACA també té part de la responsabilitat aquí.
La part de la responsabilitat de l'ACA, al seu moment la van complir, sobretot en el tema de terrenys i en el tema de projectes, i hi ha projectes que avui se podrien executar, que l'ACA va fer els deures i, en canvi, el govern central encara no els ha fet.
Sònia, més preguntes? Sí. Estem a la recta final, però encara queda temps.
Parlàvem al principi de l'entrevista sobre els fons del FLA, sobre este control que està exercint el Ministeri d'Hisenda. Volen que la Generalitat destini aquests diners a pagar el deute amb el sector social. Jo li volia preguntar, quin és el deute de la Generalitat amb el sector social de les Terres de l'Ebre? Sabem que el deute amb les farmàcies puja uns 9 milions d'euros. No sé si ho podem comptabilitzar.
No ho tinc a hores d'ara aquí damunt la taula. Són diners, evidentment, però insistim, són diners que el govern de Catalunya i els catalans en els nostres impostos ho recapta Madrid, i llavors Madrid ho reenvia a la Generalitat a través del FLA o a través del que sigui. Esta vegada el que vol Madrid és fer un control, que ahir va sortir el conseller i va ser molt clar: escolta, digue'm com volen, què volen que farem, volem que paguin. Per tant, responsabilitat del govern central degut al mal sistema de finançament que tenim, en este cas, Catalunya com a país.
Per ella algun servei?
No, en principi no. En principi no. Tots els serveis s'estan donant, s'estan fent. Insistim i sempre aprofitem per donar les gràcies una vegada més als professionals que tenim aquí a casa nostra. Tenim uns serveis socials de primeríssim ordre. Tenim uns metges, abans parlàvem de l'Hospital Verge de la Cinta, que ha guanyat quantitat de guardons i reconeixements per la feina dels seus professionals, i evidentment això podria canviar si forem un estat normal, un país tranquil dintre del que és la Unió Europea, que és el que volem.
Andreu, encara una pregunta més.
Sí, diu, es compleixen ara aproximadament un any de que es va detectar aquest brot de sarna, sí, a la població de Cabla Salvatge, en part també de la Terra Alta i del Baix Ebre. Ja s'ha arribat a dir que es van abatre molts exemplars que estaven sans, que es creia que tenien la sarna, però que finalment van donar negatiu en les proves de laboratori.
Bé, se'n van abatre segurament dins de la quantitat d'animals que es van abatre, segurament que se'n va abatre per error més de dos i més de quatre que no tenien cap brot de sarna, però malauradament la sarna és una cosa que ha existit sempre i continua existint. Avui encara hi ha, jo l'altre dia parlant, jo no soc caçador, però en els caçadors del meu poble me diuen l'altre dia que havien detectat alguna cabra que se li ve que podia tindre sarna, i per tant l'única manera de combatre aquesta malaltia és malauradament matant els animals. I se va fer una bona feina per part dels agents rurals, va haver-hi crítiques, evidentment, dintre del propi cos, i són coses molt complicats i tendències molt diferents, no? Però, insistim, avui encara la sarna és un problema que tenim aquí al nostre territori. I, evidentment, a l'hora de matar un animal, quan li veuen un petit índex de que pugui tindre sarna, davant del dubte, el que ens recomanen la gent que s'hi dedica és que aquell animal té que morir, perquè la transmet d'una manera molt ràpida als altres animals. Un problema que tenim. No resolt, eh? No resolt.
Senyor Pallarès, acabem amb un tema relacionat també amb la salut. El passat diumenge es manifestaven al Pont lo Passador entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre, la, convocats per la plataforma Salvem les Ambulàncies, bé, doncs ciutadans d'aquestes comarques no del tot satisfets amb el desplegament del nou transport sanitari i reclamaven una major interlocució i també reclamaven poder fer consultes als municipis afectats per la pèrdua de servei d'ambulància. Alguna notícia al respecte? Té previst vostè reunir-se amb la plataforma? Li han demanat...
A veure, falta d'interlocució en un servidor, és impossible que m'ho diguin ni els de la plataforma esta, ni els de la plataforma de l'altre, ni la tia Maria que mos està escoltant a casa. O sigui, ningú pot dir jo rebo a tothom, a vegades si no em demanen visita vaig jo a buscar-los i per tant, interlocució en el tema de les ambulàncies ha estat total i absolut. Però total i absolut vol dir en una dedicació molt bèstia i s'ha resolt molts temes. Evidentment que quan fas un sistema nou hi ha gent que per la seva pròpia feina no hi està d'acord i hi ha gent que hi està d'acord. Jo estic segur que aquest nou sistema que s'ha aplicat a Terres de l'Ebre i a tota Catalunya és millor que no pas l'any passat. És millor perquè s'actua d'una manera més ràpida per al que és una emergència i evidentment se dona cobertura a la totalitat del territori de Terres de l'Ebre. L'ambulància és un vehicle que evidentment té la seva mobilitat, s'ha de cobrir. Jo entenc que no tothom, insisteixo, no tothom, quan és una cosa nova, no tothom la veu clara. Jo el que vaig dir i continuo dient és que ens deixen com a mínim a l'empresa que s'ha situat ara nova al territori, que la deixen assentar, que li deixen 30 dies, més és poqueta cosa, 30 dies per a mirar si realment el que diu la plataforma o el que diguen els metges no funciona prou bé. Evidentment han dit des del primer moment que ho canviarem. Per tant, no estem tancats a res. L'única cosa és, deixeu que durant aquests 30 dies puguen actuar de manera clara i a partir d'aquí se prendran les decisions oportunes. Hasta ara han fet un concurs en el qual ha guanyat una empresa i, evidentment, aquesta empresa té el mateix dret que l'empresa anterior, com a mínim el mateix dret. No anirem a carregar-nos el que encara no ha començat, perquè, si no recordo malament, portem molt pocs dies. Jo estic veient ambulàncies noves per aquí pel territori, per tant, hi han guanyat
10 dies, crec que portem.
Portem 10 dies, doncs m'ho queden 20.
I l'última pregunta, no sabem què passarà amb el govern, ho comentàvem al principi, si hi haurà pacte, si no hi haurà pacte. En tot cas, si li tornen a demanar qui governa, continuar al capdavant de la delegació del govern, dirà que sí?
Bé, si m'ho demana el president Mas, diré que sí.
I si no és Mas?
I si no és Mas, doncs evidentment diré que no.
Només si és
perquè el tampoc president. M'ho diran. Des de clars.
Molt bé, doncs Xavier Pallarès, gràcies per estar amb nosaltres i temps hi haurà per a veure com evoluciona l'actualitat política. Fins la propera.
Gràcies a vostès, bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.